Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que fa uns anys el fajol omplia els camps de la Garrotxa? Tot i que avui en dia cada vegada menys, encara queden alguns pagesos i pageses que cultiven aquest pseudo-cereal que a la tardor ens ofereix un contrast de colors molt bonics. Les farinetes de fajol són unes postres típiques de la Garrotxa que es feien les àvies durant l'hivern. És en aquesta època que hi ha algunes botigues de la comarca que ja venen les farinetes bones i fetes. Només cal fregir-les. Les talleu finament, 3 o 4 mil·límetres, oli d'oliva verge extra ben roent, les fregiu i les empasseu per sucre, allò una miqueta, o si voleu, un xarop fet amb ratafia que haureu posat al foc i que haureu deixat reduir. Ara bé, si les voleu fer a casa, us calen un parell de coses. Paciència per remenar i bons ajudants. Penseu també que a la Vall d'Aran feien o fan l'ariat de morisco, una recepta semblant a les farinetes, i a Rússia fan una mena de creps, els blinis, amb farina de fajol, llevat, llet i ous que fan servir per acompanyar el caviar. I a la Bretanya fan les galets. El fajol, el Phagopyrum esculentum, és aquest pseudo-cereal que es fa servir també per l'alimentació animal, però que fa una bona colla de temps que ja se'n sap les seves virtuts per al nostre intestí.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Començant per parlar del fajol, aquesta pseudo-cereal, aquesta poligonàcia tan fantàstica, ens n'anem ràpidament cap a Mallorca, perquè allà hi tenim un mestre de mestres, en Xerraina, un dels millors xarcuters, el que li han donat aquest any el premi al millor embotit fora d'Itàlia, atenció, que acaba de publicar el llibre Porca Misèria. I després anirem cap a la Canya, a un poblet de la Garrotxa, a fer el vermut amb un cuiner que volta mig món, en Pere Planagumà. I és que avui farem el trinomi entre Dubai, la Garrotxa, Brasil i Venezuela. Què us sembla? Sí? Vinga, va, comencem!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ara és el moment d'anar cap a Mallorca, perquè a Mallorca hi tenim un bon amic del programa, que de tant en tant el tenim per aquí, Terres Catalanes, però és que quan tenim el Messi de les sobrassades a Mallorca, doncs home, per alguna cosa serà. I és que fa molt poquet, que el gran mestre de les sobrassades, com dèiem, en Xerraina, ha tret del... aquí hauríem de dir de l'obrador, no tant potser del forn, o potser sí, doncs, de la parola o de la fogaina, ha tret el llibre Porca Misèria, els oficis de la carn, amb l'editorial Cul en Cul. Per això, doncs, ens hem atensat fins a Mallorca a veure què hi ha en aquest llibre de la Porca Misèria. Xerraina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va això per aquí a Mallorca, aquesta tardor? Fa fred o no fa fred?
Ostres, avui i ahir, al vespre, li dona, després de dia, com sempre, però sí.
Escolta'm, acabes de treure, jo anava a dir, normalment quan un cuiner treu un llibre, una cuinera treu un llibre, diem que el treu del forn, tu l'has tret de la parola, de la fogaina, no? Aquest sí. Llibre, Porca Misèria, els oficis de la carn. Per què, aquest llibre?
Home, feia molt d'anys que tenia ganes de fer-lo, s'ha costat, perquè costa molt editar llibres de carn, i bé, són llibres molt poc comercials, i és una mica la història, des de vaig començar a Sant Hilari, amanit amb passar per la botiga de Mataró i amanit amb tot el receptari que m'ha anat acompanyant, el tradicional i el no tradicional. Aquestes corolles que em passen pel cap, etcètera, etcètera. Una mica va per aquí.
Al principi del llibre fas una declaració d'intencions que ens l'hauràs d'explicar, perquè dius: faig aquest llibre per seguir tocant els pebrots des de l'altra vida. Què és això?
És una... Això li va fer molta gràcia a l'editorial i diu, esto lo tenemos que poner. Perquè el llibre està fet per malaguenys, vull dir, després a vegades alguna expressió d'aquestes l'heu d'entendre. Vull dir, el llibre es volia fer en català en el seu moment a Catalunya, però ha sigut molt complicat. I bueno, l'hem fet amb una gent de Màlaga. I els va fer gràcia perquè... Clar, jo vaig molt en contracorrent, val? Fer una sobrassada de curri en el seu moment sempre dona pel sac, i el dia que vas llegint el llibre veuràs que hi ha fórmules, per exemple, una fórmula és pot ser una papada curada, com s'ha fet tota la vida, o pot ser una papada curada amb una sal de peix, i en aquesta sal de peix al final quan proves el producte pues té gust de peix. És un mar i muntanya curat, que això pues no ho fa ningú. Pot ser que això dintre de 10 anys, o 30, o 20, o 30, jo ja en tinc 62, encara segueixi emprenyent, perquè hi ha gent que digui, hòstia, això... I crec que el llibre és del llarg recorregut i és una manera de dir-ho, per així, en plan broma, que els va fer molta gràcia, i jo li vaig dir, esto vas per papà, i em va dir, pues... Eso se pone, vale.
Clar, és que això que tu expliques ara, si ho expliqués, per exemple, algú que és del món de la cuina, ho veuríem clar, no? És a dir, tothom entén de que tenim dos cuines, per una banda una cuina tradicional i popular, i per l'altra una cuina d'avantguàrdia, no? Una cuina més reivindicativa cap a les noves coses, no? Portem ja més de 30-40 anys doncs amb aquest fenomen de Ferran Adrià i tota la gent, diguem-ne, que l'ha seguit amb aquesta avantguàrdia culinària, però potser no tant, no, amb el món de la xarcuteria, no? Encara és un món molt tradicional, per bé que tu ja fa, això també, 25, 30 o 40 anys, que ja vas començar, diguem-ne, a fer coses noves en el món de la xarcuteria.
Sí, el que passa que, fixa't, aquesta pregunta és heavy, eh? Ja t'aviso. Des que vaig començar... perquè ens entenguem i que sense ningú s'ofengui. Vull que entenguis el contingut. Des que vaig començar a ensenyar la docència, per culpa d'aprendre on vaig aprendre, i tot i després vaig aprendre a l'escola amb en Josep Dolcet, etcètera, etcètera, i ja tinc el coneixement d'additius i tal, i tal, i tal, i tal, la meva innovació mai ha anat pel camí de Sosa. Quan dic el camí de Sosa, no vull que se'm malinterpreti. Mm. Què vull dir? Que intento que sigui absolutament tradicional. El llibre el que vol, realment, és que amb els embotits, que són producte d'aprofitament, que neixen depenent del sol o del cel on neixen, on hi ha més, estan pensats per conservar. Al segle XIX, el puzzle era perfecte. Tu t'arribaves, quan jo vaig aprendre a Sant Hilari, desmuntaves un porc i tornaves a muntar un puzzle. El que passa que en vez de muntar aquest puzzle damunt de la taula una altra vegada i muntar un altre porc, muntaves un grapat de productes, i quan acabaves el porc no quedava res a la taula. Al segle XXI això no és possible. Després, no és possible perquè els greixos no ens agraden, perquè el fetge en fa fàstic, per no sé què més, i el llibre el que fa és intentar que els subproductes que en diuen ara, que no són veritat, els torts, els greixos sobretot, que són molt complicats de col·locar, el que volem fer és un tractat que el segle XXI ens torni a ajudar a tancar i a fer aquest puzzle. Les coses del segle XIX no ens serveixen ara. Pues el que estem és fent un puzzle del segle XXI, buscant noves formes d'aprofitar coses que abans eren molt lògiques d'aprofitar i ara no ho són.
Clar, és que abans, quan parlàvem del porc, hi ha aquella sàvia dita que diu que del porc s'aprofita tot. El que passa també, no sé si estaràs, diguem-ne, d'acord amb mi, Xesc, i és que avui en dia, per exemple, no ens mengem el porc només per l'aprofitament. Per què? Perquè com que la gran majoria de la gent, encara que facin, diguem-ne, embotits a casa, el porc ja el compra, és a dir, el porc no el té a casa, no l'ha cuidat, per qual sap quant costa cada quilo de magre, de greix, o de peça que hi ha, de múscul que hi ha, no? Llavors, jo crec que una de les coses que canvia és aquesta, no? És a dir, avui en dia, un que encara que faci la matança del porc a casa, doncs el que fa és comprar X panxetes, X papades, tant d'espatlla, tant de pernil, no? I, clar, la cosa ja canvia, no? Però canvia, és a dir, evoluciona, no?
Evident. És molt fàcil entendre que, per exemple, fa 100 anys a Mallorca, el greix, tots els greixos que ens sobren, nosaltres la nostra forma de conservar, com tu saps bé, és la sobrassada, i a més cada porta, cada recipient que té, és un lloc per posar la sobrassada, i la sobrassada hi va quasi bé tot. Però abans hi havia un regal que era el seïm, que era el llard. Aquest regal ara no el vol ni Déu. perquè per exemple en races molt cor negre són molt fluixos, no tenen enduridors, no tenen additius. Per això l'altra pregunta que m'has dit, igual que va passar amb el Ferran Adrià, la tendència jo fixa't, no faig esterificacions amb el porc. Simplement el que faig és que dir, vale, com que ningú vol menjar-se una cansalada com al segle XIX, a la teva zona encara teniu sort de que sí, però hi ha moltes zones que no. Què fem? En vez de salar-la amb molta sal, amb molt de pebre, que ens és igual que quedi dura perquè després si no se'n va dintre solla, el que fem és dir, va, anem a fer una cosa divertida, anem a salar-la amb una altra cosa. I la sales i li dones una mica de gust amb una cosa que avui en dia és molt simple, però que és natural també, com pot ser una espirulina o com pot ser un plàncton, que té molt de gust de peix. Al final, l'únic que fem és fotre un ingredient i un sol, fixa't quina dissonància ens està donant. Saps? Un poc és aquesta idea.
Déu-n'hi-do. Clar, que hi ha una cosa, jo estava mirant i dic, com aquest home en un llibre hi ha posat tres pròlegs de persones tan diferents. Per una banda, com deies tu, el teu mestre de mestres, en Josep Dolcet, una persona que està a l'escola d'oficis de la carn, a la confraria del Gras i el Magre, que està al gremi de carnissers i xarcuters de Catalunya, un altre com un periodista com l'Andoni Sarriegui, i un altre, diguem-ne que no té res a veure, com és en Toni Segarra. Com ha sigut això, Xerreina?
És molt fàcil. Tu saps que jo sempre faig les coses pensant, mai sóc casualitat. I el que va passar aquí és que hi ha tres pròlegs per tres situacions. La primera, quan jo surto de Sant Hilari i necessito aprendre, perquè sé tot l'ortodoxa i no sé res més. Me'n vaig a l'escola de xarcuteria de Barcelona i conec un Josep Dolcet, 5 anys major que jo, per mi, que són, però tant pipiolo com jo. I nosaltres dos comencem la revolució. Fixa't que hi ha una cosa molt divertida, i és que el seu llibre i el meu llibre junts serien l'hòstia. N'hem parlat amb en Petitó. Jo li he dit, el meu llibre no seria possible sense el teu, i el teu probablement tampoc ho seria sense el meu o sense nosaltres dos, no? Hem fet un tàndem i aquí cada un ha fet la seva visió i la seva locura. Jo crec que aquí està bé, ell és el tècnic, la persona seriosa, estudiosa, i jo sóc l'altre. Segona opció, monto un restaurant a Sa Pobla, a l'Espai Xerreina, i conec un periodista gastronòmic que bé a meva em coneix i explica una altra història. Explica la història que jo sempre dic que no soc cuiner, però ell coneix la meva faceta més de cuiner que no pas de xarcuter, perquè em coneix en el restaurant. I a l'altre, amb la mateixa empresa on tu treballes, la Paula Molés, feia una entrevista en Toni Segarra, i el tio, que no el conec de res, em posa d'exemple de com duen les xarxes i de com fer publicitat sense pagar un duro. I el bé que ho estic fent, no? I em poso en contacte amb ell i dic, gràcies, perdó. I el tio em diu, no, és que et segueixo, m'agrada el que vol el que fas, trobo que està molt bé, pa. Ens coneixem, ve a Mallorca, ve a veure la finca, prova les nostres sobrassades, i des de llavors tenim cert tracte. I li vaig dir, hòstia, munto un llibre, per què no em fas el... I vaig explicar, i tots tres els hi va agradar i ho van trobar molt lògic. Són tres vessants diferents de la meva trajectòria vital i professional, evidentment, i des de tres vistes diferents. Aquesta és l'explicació que té la seva lògica, crec.
Avui parlem amb el gran mestre de mestres, en Xerreina, un home que acaba d'escriure, que acaba de treure del Perol, allà al costat de la botifarra del Perol, i mai més ben dit, aquell llibre Porca Misèria, els oficis de la carn, de l'editorial Cool and Cool. Un llibre, Xesc, que és una autèntica declaració d'intencions per al fet aquest, no tant, diguem-ne, només des de la vessant tradicional, sinó tornant a agafar totes aquestes peces i utilitzar-les, perquè si moltes vegades ara ens vanagloriem, no?, de que hem de treballar per la sostenibilitat, per la biodiversitat d'aquest planeta, doncs diguem-ne que això no pot ser una d'aquelles coses que ho deixem per fer, no? És a dir, hem de tornar a aprofitar-ho tot, perquè a més, jo crec que avui en dia, Xesc, amb la tecnologia que tenim, amb les màquines que tenim, i sobretot també amb l'obertura de ments des d'un punt de vista culinari i gastronòmic, avui en dia hi ha peces per qualsevol cosa. Tu deies això ara, per exemple, del els greixos, que si tenien una textura o una altra, però ara ens en donem compte, per exemple, que el món de la xarcuteria, com també el món de la gastronomia, fem un producte per menjar-lo d'una determinada manera. Per exemple, en el cas d'una cosa com és el kebab, no? Jo crec que el kebab ens ha servit, diguem-ne, a la gent o a les zones com pot ser, per exemple, Catalunya, que no es menja molt xai, o que el xai que es menja només es menja els caps de setmanes i en brasa, doncs que hi hagi gent avui en dia que entre setmana, doncs vulguent o no vulguent, doncs consumeixi xai, no? I crec que aquesta és una de les coses que també et fas amb aquest llibre.
Sí, a més, clar, el llibre al final parla de proteïnes i de greixos, val? Que és la base de tot, i l'animal és el de menys. Mira que fàcil t'ho poso. El llibre és una oda a la tradició, però amb un acompanyament a aquesta tradició, perquè aprofiti cada moment les possibilitats que té. Fixa't que nosaltres, jo crec que la tradició és la gran creativitat per no passar gana. El llibre el que fa també és entendre i explicar com es feia abans, moltes vegades com es feia abans ara seria difícil de menjar, a com es pot fer avui. La tradició necessita que li posis la quantitat, que rebaixis els greixos, perquè la dieta et diu que no pots menjar tants greixos. La tradició ens demana que baixéssim la sal, perquè la sal de fa 30-40 anys era una locura. Moltes vegades estem a la meitat del que es feia servir, que abans era necessari perquè els productes perdessin aigua molt ràpid, etc, etc, etc. I el llibre ens ajuda fins a fer un bisbe blanc, si vols, amb un d'aquests peixos que ara passaran a ser normals a la Mediterrània, perquè ja no puja, no baixa de temperatura. Hi ha molts animals com les bacuretes, bècures, que s'estan quedant. Són animals que passen a ser un producte normal a l'abast, i com a tal passa a ser un recurs, i com a tal l'hem d'utilitzar. I això és el que ha fet sempre en la tradició. Fer un bisbe de bull blanc, un bull blanc amb porc i un peix determinat, qui sap, pot ser tradicional d'aquí 100 anys si tenim una infecció, és la mala paraula, entén-me, una quantitat molt gran d'un peix que és barat, que és molt bo, etc, etc. Jo crec que la tradició sempre el que ha fet és aprofitar els recursos, i ho hem d'entendre. La sobrassada, el pebre vermell, no arriba a Mallorca fins al 1800. Abans es feia sense pebre vermell. La tradició s'abasteix de la globalització, encara que en aquest moment sigui ràpida, però antigament havia una globalització molt lenta, però patates, pebrots, tot això són coses que han passat al nostre rebost i que les hem utilitzat i que han passat a ser recursos per a nosaltres. El llibre, a velocitat, explica això. Hi ha coses que són de fora, que els llegats no tenen per què ser només llegats de pares o fills, que poden ser llegats d'una persona que ve de no sé quin cantó, t'està explicant com fer això, resulta que és una molt millor opció, que l'estàs fent servir tu, i el que estàs fent és contínuament anar millorant la tradició perquè no desapareix. La tradició no podem fer un embotit i dir, això jo ho feia així fa 200 anys i segueixo fent-ho així. Aquest producte es morirà. Si no hi ha evolució, canviem gustos, no ens agrada, i a més no té l'obligació. Avui en dia els embotits han de ser bons, ja no tenen l'obligació de ser conservats, no hi ha la necessitat que ens aguantin no quant de temps. Si no entenem això, que els xarcuters ens hem de passar a ser cuiners de cuina freda. Un pernil d'ibèric, que ara s'obtenen 4 anys, fa 100 anys se'l menjaven quan en tenia 8 de mesos, i ara no el voldria ningú, aquest pernil. Hem anat afinant per no desaparèixer, perquè abans era per conservar i menjar-lo al desembre, i ara és per menjar-lo al Nadal d'aquí 4 anys. M'explico, és que millor...
Clar, no, és que abans, tal com deies tu, abans la gent que feia embotits era perquè tenia una casa en el qual tenia un rebost que anava cara nord. Avui en dia qualsevol persona al centre de Barcelona, de Madrid o de Palma pot fer un embotit, perquè allà hi pot tenir una càmera de maduració, una càmera de conservació, una càmera de secatge, no? És allò que diem, no? Que el futur també ens porta, diguem-ne, una millora de les tecnologies, i això fa que també que a vegades també és veritat, no? És a dir, és com el yin i el yang, no? És a dir, per una banda pots fer qualsevol cosa, qualsevol indret, però també és veritat que hi ha una cosa que és la tradició, que és el record, i que és també el paisatge, de que això no és el mateix, no? Aquest punt de romanticisme a la gastronomia o a la xarcuteria, no? No m'imagino, no? Fer una sobrassada al mig de Madrid, i segurament que des d'un punt de vista tecnològic pot ser igual de bona que el que fas tu aquí a Mallorca.
Sí, el que passa... Jo, mira, et faré una pregunta, eh? A veure, ara te la faré jo, ara faig de pèrio. Mira, botifarra al negre, jo a Sant Hilari, recordo que fotien les botifarres negres, les fotíem a la caldera bullint i les punxàvem fins a la sacietat, perquè sortien les botifarres negres de la perola i les podíem penjar fora. Les havíem punxades tant i les havíem bullit, això el que aconseguíem era que sortís molta d'aigua, però arribes a la conclusió de que dius, hòstia, per què no canvi això? Jo ara les faig dintre d'un racional, no em punxo ni una, a baixa temperatura, i com que no em fa falta treure-les i penjar-les perquè tinc un abatador de fred, després les tanco al buit, el que aconsegueixo és que cada vegada que feia un forat, el que feia era conservar, però treure una quantitat d'aromes de dintre d'aquella botifarra que els perdia. A part del pes, ja no parlo del pes, el Mariano de Camperra sempre em deia, cada forat que fem és un duro que perdem. I tenia raó, però ho havíem de fer perquè es conservessin. Qui te creus que t'agradaria més la botifarra negra? La que està a punt de secar o la que surt del lavatador acabada de fer a baixa temperatura sense ni un forat a la tripa que no es rebenta en el racional perquè és fantàstic. Hem gastat només 3 quarts de litre d'aigua mentre que amb la caldera cada dia n'has de tirar 1.000 o 2.000 depenent de la quantitat que facis o 300 depenent si és a casa teva, ¿vale? El fet de fer-la en aquest racional sense perdre ni un àpis dels aromes del porc, de les sals, de les pebres, quina creus que t'agradaria més?
Clar, no ho sé, perquè aquí hi ha una cosa molt interessant i és que hi ha una part que sempre diem, i això amb el gran Dolcet, sempre parlem de les botifarres, no?, i de les curacions. Jo no m'entra al meu cap a consumir una botifarra acabada de coure perquè jo vinc d'un lloc on la tradició és penjar-la i menjar-te-la al cap de 2 mesos, de 3 o de 4, no? Però més enllà d'això, xerreina, clar, aquí hi ha una cosa molt important que això els cuiners ho tenim molt clar, no? Que és això que deies tu, és a dir, si tu li fas forats al budell perquè no rebenti aquesta botifarra, part d'aquest gust també se'n va cap a fora, no? Per tant, doncs, home, en teoria ha de tenir més gust a la botifarra que no punxes, però també són qüestions aquelles que s'han de provar, perquè si tu fas un bon perol, si tu fas un bon brou, no té per què perdre, no? Llavors, bueno, d'això es tracta la vanguardia, diguem-ne, de la xarcuteria, no, Xesc?
Sí, és aquesta la idea. Et dono l'opció de provar una cosa que pots fer. És que la gran virtut d'això és que pots triar. Perquè jo, per exemple, a Sant Hilari les botifarres negres es penjaven, jo no recordo això, però la meitat que no es penjaven les fotia en el moment. A més, m'agrada molt. Et posava un exemple, que no cal que sigui tan exagerat, però avui en dia podries fer les de secar a una temperatura i sense punxar, probablement, o amb 2 punxades amb la tecnologia que tenim, i les altres no fer-los res. El que vull dir és que ara, avui en dia, ser tradicionals és molt més fàcil, perquè pots triar fins a la zona on... Jo vull fer-la com la feia no sé on, i no sé què has explicat tu, no? També és molt important el fet de no... Jo he treballat a fàbriques en què cada dia s'han de fer netes les calderes i es tiren 1.500 litros d'aigua. O amb un racional fots una cuita de 50, et parlo d'un racional mitjà i gastes 3 quarts de litre d'aigua. Es neteja sol, no hi ha problemes d'al·lèrgens. Clar, és que avui en dia tot ha canviat molt. T'explica una mica el llibre, al final. Et deixo triar. Jo vull que la gent que llegeixi el llibre, des del tio d'una gran empresa immensa d'embotits fins a un que està a casa seva i vol fer embotits, com un argentí que tot el dia estan fent embotits, que és la seva gran passió a casa, quan acabis el llibre, que puguis voler fer una botifarra croca teva, si ve de gust, ho faràs 3 vegades, però és divertit, que la gent sàpiga com es fa l'embotit, per què passa aquí, per què lliga, com es fa un pernil cuit, per què la sang m'amalgama, què passa amb les proteïnes, però d'una forma fàcil. Els cuiners estan comprant el llibre com a locus, ja ara ho sé, perquè hi ha molta tècnica de possibilitats, hi ha una explicació de la física que ajuda a entendre, i quan tens coneixement i saps per què passen les coses és quan les pots fer, si no és una loteria.
Xerreina, porca misèria, editorial Cul en Cul, un llibre que jo sempre dic que és del bricolatge de la xarcuteria. Esperem que tingui l'acollida que es mereix aquest llibre, i de ben segur que molta gent, cuiners o no cuiners, sinó gent amant del món de la cuina, del món de la gastronomia, que agafarà aquest llibre per cuinar-se a casa seva les seves pròpies botifarres i els seus propis embotits. Xerreina, t'esperem aquí a l'estudi un altre dia. Vinga, bon viatge.
Salut, vagi bé.
La Fonda.
Quin plaer el de la cuina, quin plaer poder cuinar. Una vida sense espines, una vida al punt de sal. També somnis nits divines per poder-la acompanyar. dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres, nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres, nits calentes, somnis verds, cuinats amb molta tendresa, somnis que calmin l'estel, beguts amb delicadesa.
De la Garrotxa a voltar per mig món, i és que aquest cuiner que va començar amb un restaurant i que va acabar aconseguint dues estrelles, avui l'hem pogut trobar aquí en un bar a La Canya, un petit poble de la Garrotxa, per fer-hi un vermut i per parlar una miqueta, ja que entre Dubai, Brasil, Venezuela i la Garrotxa, aquest home no sé mai a on el trobarem. Pere Planagumà, bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Ara aquí, no sé si passaràs a les festes de Nadal o no.
Sí, sí, si Déu vol, les festes de Nadal a casa.
Escolta'm, tu vas estar a les Cols aconseguint dues estrelles Michelin i arriba un moment que canvies, diguem-ne allò, canvies de terç, com diuen els toreros, no? I te'n vas a voltar per mig món a desenvolupar projectes. Com és això de passar d'un restaurant amb estrelles Michelin a anar per tot el món?
Bé, ha estat bastant orgànic, és a dir, després d'un temps ben llarg a les Cols, doncs arriba un moment que té inquietuds, vol ficar-se en un altre àmbit i comença doncs aquest aspecte de les assessories gastronòmiques, crear projectes de nou o bé començar a assessorar projectes que precisen d'un perfil de xef.
Escolta, ens demanen el vermut, què vols fer, Pere?
Dos vermuts negres, sisplau.
I unes olives, no?
Sí, unes olives i unes patates.
Sí, sí, unes olives i unes patates, també. Veus que bé, això, fer l'entrevista aquí mentre ens estan fent la comanda. Pere, clar, jo et suposo que és una d'aquestes coses, un d'aquests canvis, no només, diguem-ne, generacionals, no? És a dir, de que un arriba, diguem-ne, a una certa edat. Ara ho veiem, per exemple, en els restaurants, de que va canviant, no? Tu i jo, i molta gent, hem viscut, diguem-ne, jornades maratonianes des de que hem començat, i ara això canvia molt, no? Com ho veus, aquest canvi, diguem-ne?
Home, aquest canvi havia d'arribar, és a dir, posar una mica de cordura, no? en els horaris, el que es parla de la conciliació familiar, de poder també disfrutar una mica de la vida. Llavors, una mica per aquí va la cosa.
Pere, escolta'm, mira, és curiós perquè projectes tan diferents, un quan es dedica a fer de cuiner i quan, com dèiem ara, treballes en un restaurant que té estrelles Michelin i que tens un tipus de cuina i que tens una filosofia i que hi tens un discurs, en el qual després et pots trobar en el mateix any que obres un restaurant a Dubai, una altra història a Brasil, una altra a Venezuela i una aquí al mercat d'Olot, a 2 quilòmetres d'aquí, que també té un gran sentit i una bona història per explicar.
Sí, en tots els projectes doncs, que participo, que comparteixo, es precisa d'un perfil de cuiner, una persona doncs, que pugui aplicar aquest coneixement en el projecte. En el cas que em comentes del mercat, ha estat un projecte molt, molt interessant. Comento que ha estat, perquè ja el projecte, la meva feina, ha acabat, en quant a doncs, ajudar el mercat a reutilitzar la mimba, la merma, que generen els placers en els seus llocs. Llavors, el que s'ha fet ha estat identificar què es llença, què es llençava, i amb aquests productes, doncs mira, què podem reintroduir en l'entorn gastronòmic, desenvolupant brous i saboritzants.
Això sempre parlem-ho i deixem-ho clar, sobretot que no és que es llenci a les escombraries, sinó que és una cosa que està bé, diguem-ne, per l'alimentació humana, i que en lloc de llençar-ho, ho aprofites. No? Per exemple, no sé, estic pensant ara en bossos, no? de peces, que ara tot ho volem tot ben tallat, tot ben desossat i tot fet a filets i tot, no?
Sí, és així. En aquest projecte el que he vist és doncs, que a la plaça Mercat d'Olot no es llença massa, cosa que també m'ha sorprès, pensava que es llençava més. Lo interessant és que aquest entorn gastronòmic que t'he comentat doncs és molt transversal, va des dels restaurants, lògicament l'indústria alimentària, i els mercats també són un lloc important on es ven molt de menjar. pel fet de ser mercats, els mercats no tenen la capacitat de gestionar la minva com es pot gestionar amb una cuina. És a dir, tallen, venen els seus productes, els seus elaborats en molts casos, però no cuinen, no poden cuinar el producte amb un gran volum. Què s'ha fet al mercat? Analitzar què es llença de proteïna, d'origen animal, del peix, de la carn, caldos de llegums, tots aquests productes que es tiren s'han portat a l'aula gastronòmica del Mercat d'Olot i allà el que he fet ha estat desenvolupar uns productes nous de la plaça per la plaça.
Clar, si hi ha, per exemple, tu vas a un mercat o vas a una botiga o un supermercat i ja veus, diguem-ne, també una tipologia de verdures i de fruites, que ara tot ens agrada que tingui una certa mida, no? Sembla que unes cebes petites o unes patates de diferent mida no siguin prou bones. I clar, una altra cosa també, per exemple, estic pensant jo ara el cap de setmana, no? El dissabte, que ja es tanca el mercat i que el dilluns doncs es torna a obrir de nou, de ben segur que també hi ha moltes verdures i moltes fruites que no és que no siguin bones, sinó que ja no són tan fresques com haurien de ser, i també és una bona manera d'aprofitar, no?
Sí, és així. En el cas del mercat, el que vaig fer va ser anar parada per parada, parlar amb el propietari, amb qui gestiona el seu lloc, i comentar-li, preguntar-li literalment què llences de verdures a la setmana o el dissabte i tal. Llavors hi ha casos que realment ja gestionen aquesta merma, i hi ha casos doncs, que no, que realment doncs, aquest producte se'n va a la brossa. El que s'ha fet ha estat això, doncs, del que tiren, tornar a agafar o aprofitar el que és bo per poder-ho cuinar, que és pràcticament el 90% del producte que tiren.
A veure, va, i què heu tret? Quins són els productes que heu desenvolupat aquí al Mercat d'Olot per poder, diguem-ne, reprofitar aquests productes que anirien, diguem-ne, al desperdici alimentari?
Mira, doncs són tres saboritzants i tres brous. El primer, el brous, són un d'escudella, un de peix, sense cap crustaci, i un tercer que és un brou de llegums, 100% llegums, aprofitant el brou, el caldo, l'aigua de cocció, dels llegums que couen a la parada, que és en aquest cas llentia, fesol i cigró. I tres saboritzants. Un és una vinagreta, és a dir, és una barreja d'oli, vinagre de vi i un fermentat de peix, un garum modern, elaborat amb les espines, caps que es llencen i sal. Un altre és el ranciet, que en aquest cas és un greix, un llard de porc, on s'hi han fregit retalls de llonganissa, de fuet, de baiona, aquells retalls que queden secs, que els placers tampoc poden vendre en els seus clients. I el tercer és una sal de muntanya, és a dir, una sal impregnada amb el gàrum de les espines, caps, de nou, que s'aprofiten del mercat.
Ara estic pensant en aquest rancet, vine, comença a menjar alguna oliva i alguna patata, que, escolta'm, fer una entrevista mentre fas un vermut amb aquest punt, diguem-ne, de la dolçor del vermut, la celebror de l'oliva, sobretot aquestes que hi ha anxoves de veritat a dintre, això hauríem de fer-ho més sovint, Pere?
Sí, és un vici d'aquests que no es poden pas perdre.
Escolta, a veure, aquest ranciet, que si ara el tinguéssim aquí a la cuina, què faries tu ara? Perquè, clar, se m'estan ocorrent moltes coses, no? Però, clar, és una cosa que és un gust que la gent a vegades no el té identificat.
Mira, és un... Sí, ve a ser un sabor d'aquests oblidats, un sabor d'aquests que ja desafortunadament van desapareixent, i una aplicació molt clara és per començar, doncs, per arrencar rostits, és a dir, una bona cassola, foc i una bona cullerada del ranciet, ja per començar a enrossir el que serien pollastre, conill, per elaborar platillos, també amb una torradeta, una mica d'aquest ranciet passat per la torrada, també trobarem un sabor d'aquests ben interessant i ben intensos.
Projectes que enamoren, i aquí hi ha una cosa important en tot això, que és que una vegada es desenvolupa aquest projecte pel mercat, i ara què? És a dir, això és un producte que el mercat es vendrà, com funcionarà això?
Sí, és a dir, aquest projecte és del mercat per al mercat, per reduir o per eliminar la seva merma, la minva, i els productes han estat desenvolupats al mercat i es vendran al mercat. És a dir, que els diferents productes, els placers s'ocuparan de vendre'l. ara toca a la plaça Mercat, doncs, amb tot el coneixement que s'ha generat i que ja tenen, doncs, que tinguin la capacitat de començar-ho i començar a produir per ells mateixos aquests productes.
Carai, quina flaire que fan aquestes patates, espera.
Són bones, sí.
Avui estem aquí a la Fonda, al bar Ventolà, un bar de poble, d'aquells que al migdia hi ha xerinola, s'hi fa xerrera, la gent fa el vermut i és una d'aquelles coses que no podem perdre. Com dèiem, avui estem amb Pere Planagumà, cuiner que volta per mig món per desenvolupar projectes, sigui per altres empreses o sigui per un mateix, no? Clar, ara estic pensant que avui ets aquí, però d'aquí poc, per exemple, tornes a marxar, cap a on vas?
Sí, el pròxim viatge serà cap a São Paulo per ajudar a Casa do Porco Bar, un restaurant d'un bon amic, d'un xef brasiler.
Home, uns dels millors del món. Està la 50 Best, el Jeffin Rueda, a Casa de Porco Bar. Clar, un projecte totalment diferent, no? Un lloc diferent, temperatures diferents, productes diferents. Com es treballa, diguem-ne, amb una cosa tan diferent, no? Com és, per exemple, ara aquí parlant de brous en un mercat aquí a la Garrotxa, o ara anar cap a São Paulo?
Bé, l'important aquí en aquest cas, doncs, és un cop s'arriba al lloc, doncs, de poder conèixer el que hi ha, què mengen, com mengen els brasilenys, i en aquest cas, doncs, amb un concepte ja molt clar que té el meu amic i xef Jefferson Rueda, que és ja un concepte que porta 9 anys actiu, amb molt d'èxit, i que en aquest cas té un vincle, una connexió molt directa també amb la meva vida, la meva infància aquí a la Garrotxa, i és que el projecte gira entorn del porc. Llavors, en la totalitat del seu menú crea diferents propostes, diferents platets, aperitius per menjar amb els dits, cou també porc sencers de 100 quilos completament desossats. Llavors, per mi en aquest cas no seria tan complexa, i puc aportar també una visió externa que pot ajudar-lo amb ell, doncs, a desenvolupar encara més el seu projecte.
Ara estic pensant, per exemple, que a Brasil també són molt amants de les mongetes, no? Amb la feijoada i això. Tu aquí amb el fesols de Santa Pau. Clar, jo ara estic pensant el fesols amb cansalada grassa que fem aquí. Allà hi ha alguna versió, diguem-ne així? Perquè, clar, ells les mongetes les fan molt sempre guisadetes, no? Amb suc. I, en canvi, nosaltres aquí saltegem molt.
Sí, compartim en aquest cas el que és l'essència, és a dir, es consumeix porc, aquí també es consumeix porc, els agrada molt els fesols, com has comentat. En el seu cas, doncs, tenen un plat bastant mític, icònic, que és la feijoada, que no deixa de ser un guisat de fesol, d'aquest fesol negre, amb diferents talls de porc que han estat curats amb sal. És a dir, la forma de menjar el porc és diferent, però consumeixen porc. La manera de menjar els fesols és diferent a la nostra, però en certa manera hi ha connexions. I de lo que està clar és que el focus és de que el menjar, la cuina, sigui autèntica i molt bona, més enllà de si és d'aquí o és d'allà.
Ara, parlant precisament d'aquí a Casa de Porco Bar, i que fa res, poques setmanes, doncs, que es van donar les estrelles Michelin, com interpretes tu, diguem-ne, a la gastronomia avui dia al món? Que, per exemple, un restaurant com aquest, doncs, segurament, doncs, no el tindríem, doncs, amb un 3 estrelles Michelin, però, en canvi, és un dels restaurants que està més amunt a la 50 Best, no? És el diferent criteri, diguem-ne, d'aquestes dues, d'una guia i d'una llista. Com ho veus tu, això?
Mira, en la meva opinió, avui en dia el que és important, si un és restaurador o propietari de restaurant i té anhel, intenció de poder escalar posicions en aquestes llistes guies, és de tenir una bona agència de màrqueting. Ha canviat molt aquest món, ja no n'hi ha prou amb tenir el teu restaurant, amb fer-ho bé, amb servir una bona cuina. Si un, si el seu ego, doncs, vol aflorar, sortir, estar entre els grans, precises també, doncs, d'una bona agència de màrqueting. Desafortunadament va per aquí.
Però clar, mi, per exemple, en Jefim Rueda, a casa de Porcobar, té una història molt, molt clara, no? Té una filosofia. L'altre dia estava escoltant una persona que parlava del luxe i deia que la diferència entre un producte bàsic i el luxe és que en el producte de luxe hi ha una història darrere. Pot ser una història, diguem-ne, personal, pot ser una història, diguem-ne, d'anys, no? Pot ser una història, diguem-ne, del desenvolupament del propi producte. I, per exemple, en un cas com el de Casa de Porcobar, veiem que hi ha una història molt gran, començant, diguem-ne, per tenir una raça de porc i que ell mateix es cria els porcs que don de menjar al seu restaurant.
Sí, però mira, disculpa, però t'insistiré i tornaré el mateix. Afortunadament, hi ha restaurants en aquest món, doncs, amb un concepte, amb una filosofia amb anys a darrere, i aquesta filosofia molt ben estructurada i molt forta, però paral·lelament s'ha de tenir avui en dia aquesta agència, aquests amics gastronòmics que a la fi al cap són els que et posicionaran, et faran anar a aquest congrés, a l'altre, conèixer gent, que es parli de tu, i amb el temps, doncs, entenc poder començar a sortir reflexat en aquestes llistes, en aquests premis.
Però escolta'm, estaràs entre d'acord amb mi o no, que hi ha restaurants de 3 estrelles Michelin, no només a, podríem dir, a la península Ibèrica, sinó al món, o de 2 estrelles, que tenen molt poc discurs. És a dir, una cosa és que tècnicament tu facis molt bé una cuina, l'altra és, diguem-ne, que tu t'agradis. És a dir, jo no sé, per exemple, si tu menges igual de bé a 5 restaurants amb 3 estrelles, o amb 2, o amb 1 estrella, no sé, a mi, per exemple, em dona la sensació, o jo tinc la sensació, de que hi ha llocs que m'agrada més anar-hi per la seva història, per allò que et genera, que no pas que només sigui un plat ben fet.
Sí, bueno, això ja és qüestió de gustos. No és el mateix, per exemple, un restaurant 3 estrelles Michelin a Dubai, que un restaurant 3 estrelles Michelin a la província de Girona, sense desmereixer els dos. Però els criteris de les 3 estrelles en un lloc o en un altre, o com s'hi arriba, imagino que són diferents per lo que he pogut percebre quan viatges, te sentes en els restaurants. Llavors, imagino que la guia o les guies tenen criteris diferents a l'hora de donar els seus premis, si és en un país o és en un altre. Llavors, el luxe, en aquest cas, seria molt, molt relatiu. El luxe de Dubai no és el luxe que podem tenir a Olot, a Girona o en una altra ciutat.
A mirar, precisament, que em fas pensar que l'altre dia parlava jo aquí a la Garrotxa amb una persona que té una casa rural i precisament parlàvem del luxe, no? I deia, el luxe, diu, per mi el luxe és que una persona pugui venir aquí a la meva casa rural, que potser no serà com un 5 estrelles gran luxe al mig de Barcelona, però què tens aquí, no? Aquí tens la quietud, aquí tens que només hi ha 4 habitacions, per tant, només doncs, fins a 8 persones. Aquí tens, diguem-ne, coses que no trobaràs en un gran luxe de Barcelona, de Madrid, de Dubai o d'on sigui.
Sí, però entenc que a vegades el problema rau en la mateixa valoració del luxe. És a dir, el luxe quan va acompanyat d'autenticitat pot esdevenir una altra cosa. Però depèn del baremo, d'aquesta vareta, a l'hora de medir el que és luxe i no, va acompanyat de l'autenticitat.
Pere, a veure, Iam, parlant de Brasil, de Casa de Porcobar, quines són, per exemple, les tècniques o quines són les menges en el món del porc que allà no hi estan acostumats i que tu has aportat? És a dir, com tu fas veure a una gent d'un altre lloc totalment diferent com el que tenim aquí i que agradi, no? Perquè moltes vegades també parlem d'això, no? Del sabor, no? D'acostumar-nos a un sabor, a una textura.
Sí, mira, en aquest cas de Casa del Porcobar ens coneixem amb en Jefferson de fa molts anys. Ja abans que ell desenvolupés el seu projecte va venir aquí a Olot, va estar-se una setmana, 10 dies a casa, i vàrem fer una volta per aquí a l'entorn. Vàrem anar amb en Dorca a menjar a Can Pelayo, al Farolet, a fer un Frankfurt. Llavors, ha fet molt ja en aquests 9 anys. Ell és un cuineràs, és un cuiner d'aquests de passió, un cuiner honest, sincer, i el que el meu treball, la meva ajuda és aportar visions externes des de molts aspectes, des de la sorpresa, des de la tècnica, des de la simplicitat, i aquestes idees, doncs, posar-les en comú amb els dos, perquè al final la proposta sigui ben autèntica.
Què és el que li va sorprendre més, per exemple, a menjar fin d'aquí?
Mira, li van agradar molt les patates farcides, les patates d'Olot. Recordo que això va ser una gran sorpresa. Després també li va sorprendre molt lo àmplia que és la nostra cultura de l'embotit. És a dir, que tinguem els curats, els embotits cuits, tot aquest treball que es fa del porc aquí a la província de Girona, realment el va sorprendre molt. En el sentit que coneixia, doncs, bastant a fons el tema de l'ibèric, del porc ibèric, però desconeixia la forma de treballar, d'elaborar els embotits que tenim aquí a la província de Girona. És a dir, la senzillesa, la simplicitat, el no utilitzar condiments, només tirar de la sal, del pebre i de la qualitat del porc, en aquest cas.
Escolta'm, i a tu, què és el que més et va sorprendre de la cuina del porc de Brasil, d'en Jeffin?
Mira, el que més em va sorprendre és l'autenticitat, la llibertat, el fet de no estar condicionat, lligat a certs tabús o certs patrons ja preestablerts. És a dir, una visió, doncs, més oberta, més genèrica del món del porc.
Clar, és que allà, més enllà del porc, per exemple, pots trobar que fas uns quants centenars de quilòmetres més amunt. Te'n vas, per exemple, no sé, ara estic pensant en l'Amazones, i allà pots trobar unes ostres de riu, no?
Sí, l'Amazones brasiler, entenent que l'Amazones, doncs, comparteix molts països a Sud-amèrica, clar, és molt potent. És a dir, l'Amazones bé podria ser un país per ell mateix a dintre de Brasil. Llavors, la cultura, el riu és la vida a l'Amazones. I, en aquest cas, la proteïna de peix és d'aigua dolça, depenent, doncs, de la tipologia de peix, de si viu més al fang, a mig riu o quasi ben superfície. Llavors, bueno, és un món en si mateix on la sal, aquest punt de salabró que té el nostre peix aquí, doncs no hi ha reflexat. Tot és dolç.
Va, anem de Brasil cap a Dubai. Allò, travessem gairebé no una bassa, sinó gairebé dues, perquè ens anem a un altre lloc completament diferent al món. Escolta, què hi fots tu, Dubai, fent cuina? Perquè, clar, hi ha molta gent, no? Hi ha molts cuiners i cuineres catalans que han anat a Dubai, que han anat a Singapur. Per què això?
Bé, doncs, en aquest cas, aquest projecte va venir de mà d'un bon amic que tinc allà, que es diu Mohamed Orfali. És un xef també ben reconegut, ben prestigiat internacionalment, i bueno, em va compartir doncs, que hi havia una voluntat de crear un restaurant de cuina mediterrània, i en aquest cas espanyola. Ell, coneixent-me, havent provat la meva cuina, doncs em va proposar a qui gestiona aquest projecte, i així es va començar la cosa.
Escolta'm, i què és el que els agrada a la gent de Dubai, als clients de Dubai, més, diguem-ne, aquesta cuina més mediterrània, més catalana, més espanyola?
Home, els agrada l'autenticitat i que sigui bo. Llavors, sí que paral·lelament amb això, doncs, hi ha uns plats icònics, o aquest concepte de les tapes, la paella, i per aquí va la cosa, doncs, generar una proposta mediterrània on, doncs, hi hagi aquests aspectes ja coneguts internacionalment.
Una de les coses, per exemple, que hi ha molta gent que quan marxa d'aquí troba molt a faltar, ara estic pensant en un bon amic que està a Mèxic i diu, ostres tu, com pot ser que a Mèxic no tinguin croquetes, no? Una cosa tan senzilla aquí, no? Un producte tan bàsic i també, s'ha de dir, tan gastronòmic a la vegada com una croqueta, que no l'hàgim sabut exportar, no, encara?
Sí, és així. Realment, i des d'una perspectiva internacional, la cuina espanyola, i ja no et diré la catalana, està bastant degradada i maltractada. Els cuiners, doncs, tenim aquest deure, aquesta feina, de quan estem en projectes fora del nostre país, doncs de ser autèntics. Perquè, a més, avui en dia, amb aquesta globalització, tothom viatja, els clients de Dubai viatgen a Espanya, els de Brasil també, a Catalunya, a casa nostra. Llavors, realment hi ha un coneixement bastant important de les gastronomies al món. I si un cuiner, un xef que genera una proposta és honest i sincer ja amb ell mateix, doncs el que ha de fer és cuinar bé i cuinar amb el sabor autèntic d'aquella proposta.
Clar, jo ara estava pensant, Pere, que, per exemple, és fàcil poder fer una bona botifarra fresca, no? A Brasil, amb el porcs d'en Jefim, a Dubai, evidentment, la cosa canvia, no? Perquè per la gran quantitat de persones, doncs, que segurament ja no mengen porc, allà el teu cervell ha de canviar i ha de dir, va, anem a un altre tipus de cuina, però després anem cap a Venezuela, no? Que ja has estat gairebé un any, i allà fas una proposta molt semblant a la de Dubai, però que també canvia, no? La cosa és dir, llavors estàs en un lloc on hi ha un clima completament diferent, però en canvi, per exemple, potser vols productes així, no? Estic pensant, per exemple, no sé, ara, amb un fuet. Suposo que deu ser bastant difícil fer un fuet a Venezuela i, evidentment, portar-lo seria d'un preu que potser no es podria ni pagar.
Sí, Venezuela és realment també un cas ben especial. També aquí cal diferenciar si el projecte arrenca de zero, s'ha de desenvolupar de zero, o bé és un projecte, un restaurant, que ja està funcionant, ja està construït. El cas de Pilar y Juanito, Venezuela, doncs és un restaurant assador espanyol, de tipologia espanyola. Venezuela té un arraigament espanyol-català molt, molt important, és a dir, hi va haver-hi una forta emigració cap a Venezuela fa anys. Llavors, qui més qui menys té familiars, és descendent, se sent espanyol, se sent català, se sent basc, se sent gallec, i com t'he dit, doncs el restaurant ja condiciona, marca el que allà s'hi servirà. El ser assador espanyol, doncs bueno, hi entra tota la gastronomia que es desenvolupa a la península, de carns a la brases, de xai al forn, garrí al forn, paelles, fideuàs, arrossos secs i propostes ja, doncs, més d'autor, més passades pel meu filtre també.
Suposo que hi ha una cosa que no falla, que és la truita de patata o truita, patata i ceba, no?
Sí, la truita hi és, hi tinc diferents propostes, n'hi ha una també amb patata, ceba i xuris picant, una truita francesa farcida de brandada de bacallà i acabada amb un pil-pil. Llavors, agraden de les truites i jo, com a cuiner, el que vull és donar bones propostes pels meus clients.
Escolta'm, quin és el top 3, per exemple, dels productes de Dubai, dels plats de Dubai que agraden més?
Bueno, hi ha la paella, l'arròs sec agrada molt, el gazpacho també, i després el còctel de gambes.
Aquest és d'aquests tradicionals que tenim a casa nostra i que, de fet, tu ja havies fet una versió actualitzada del còctel de gambes, que això un dia n'hem de parlar, d'aquests clàssics renovats, no? El còctel de gambes, el pijama, no?
Sí, així és. Jo sóc un gran amant, m'agrada molt el còctel de gambes. Bé, sigui un còctel de gambes ben fet amb aquestes gambeta petita que ja ve amb la salmorra, o bé que sigui un plat una mica més creatiu, d'autor, amb gambeta fresca, marinada, amb un bon gelat de salsa rosa. A la fi al cap, la intenció sempre és oferir bones propostes sabroses pel client.
Pere, no m'agradaria acabar sense fer-te un qüestionari que fem aquí a la Fonda. Li diem al Bocato di Cardinale, són 10 preguntes, estàs d'acord?
Anem-hi.
Anem al Bocato di Cardinale. Doncs avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner Pere Planagumà. Pere, per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Què t'agrada menjar de salat?
Uns ous ferrats.
Bé, 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 bé. Del mar, què és el que t'agrada més?
Les gambes.
I de la terra?
El xai.
Com t'agrada menjar-lo, el xai?
Rostit al forn.
Bona, bona. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una truita a la francesa.
Jo, t'agraden els ous, per esmorzar ous ferrats i per sopar truita a la francesa.
M'encanten.
Un vici culinari que puguis explicar.
Hòstia, només un, tinc varis. Mira, fotre'm una hamburguesa d'aquestes guarrindongues amb qualsevol cadena de menjar ràpid.
Sí. No sé si... Well, clar, és que avui en dia d'hamburgueses d'aquestes n'hi ha de molt bones. Hi ha hamburgueses que valen un euro i mig i hamburgueses que valen 15 euros.
No, jo sóc un clàssic, vaig a la clàssica.
Un sabor o aroma de la teva infància.
L'anís.
El dia de festa vas a dinar a...
Els pescadors de Llançà.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada, aquell producte que et fa veure les estrelles?
Una anxova ben bona.
Hi ha un producte que no suportis?
Els ronyons.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Sempre amb ceba.
Va, i per últim, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
Pa amb tomata.
Pere Planagumà, esperem que et tornem a trobar ben aviat per aquestes terres i que sobretot, sobretot, te'n recordis de que la cuina catalana també és molt exportable, no?
Aquesta la porto al cor, és la meva, és la que conec.
Quin creus que és el plat que podríem exportar més cap al món?
N'hi ha varis, però un és l'escudella i carn d'olla.
Pere, moltes gràcies.
Gràcies, Pep.
Va, seguim fent el vermut, que aquí tenim feina.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Obrim tots els festius que cauen entre setmana. Amb Pep Noguer.
Perquè som de vida.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase d'Elsa Schiaparelli que diu: una bona cuinera és com una bruixota que dispensa felicitat. I quina raó té l'Elsa? I és que quan una persona posa al damunt de la taula un bon cuinat, als ulls de les persones es nota aquesta felicitat. La felicitat que ens agrada també des de la Fonda, que tots tingueu i que tots compartiu. Adeu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. It's all over now, it's all over now, surrender, surrender. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.